Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda ja en aquesta edició número 108, la trentena de la nostra quarta temporada aquí a casa nostra a Eixample Barcelona Ràdio. Com cada setmana aquí a l'Eixample Esports repassarem el bo i millor que ens hagin deixat els nostres equips de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona. Parlarem una setmana més i en aquest cas ho farem per repassar la jornada d'aquest darrer cap de setmana del 16 i 17 de maig del 2026, doncs dels equips que us recordarem una setmana més, dels del nostre barri, a Nova Esquerra de l'Eixample. En primera instància parlarem dels equips de la penya barcelonista Anguera, tant dels seus amateurs com alguna pinzellada, aquesta setmana no en aquest cas, però altres sí que ho hem fet, de futbol base, i no ho fem així perquè no hi ha hagut derbis. I continuant amb el futbol amateur, parlarem una setmana més dels dos únics representants amb els que compta el Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. I com sempre, també part important per al futbol base, parlarem d'aquelles dues entitats del nostre districte que es dediquen plenament a la formació de jugadors, com són la Unió Barcelonista Catalònia i el Club Futbol Don Bosco. I a la segona part del programa, com ens encanta dir, canviarem la gespa pel parquet. Anirem cap al poliesportiu per parlar en primera instància de futbol sala, tant dels equips del Club Futbol Sala Eixample com els de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i tancarem una setmana més l'Eixample Esports fent cistelles parlant de bàsquet de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs com dèiem, som ja al programa número 108 i fent càlculs i fent doncs algunes mesures hem vist que ben bé podrem fer aquest i dos programes més per tancar aquesta quarta temporada. Per tant, si tot va bé i així ho tenim pensat i medit, arribaríem al programa 110 de l'Eixample Esports. Però som ara mateix a l'edició 108, per tant, com dèiem, queden dos programes, però en aquesta 108a edició, com ja sabeu, cada setmana ens agrada dedicar a alguns dels nostres membres, clubs, equips o jugadors, jugadores, cada programa, en aquest cas l'edició número 108 de l'Eixample Esports, mentre escoltem aquestes últimes notes que ens acompanyen una setmana més a la nostra obertura de Vértigo Dudós, doncs això, dedicar-li a algú el programa de qui parlem cada setmana. Doncs aquesta setmana li hem de dedicar, i al final, en l'últim cas, doncs també colpits per la tristor, però la resta, doncs amb notícies emotives i la majoria alegres, a moltíssima gent. Li hem de dedicar molta gent, per tant, agafem aire, perquè ja passa això, som a tram final de temporada i sempre passa que es tanquen competicions, hi ha més coses que celebrar, més coses que comentar, i per això avui dediquem aquesta edició número 108 a moltíssima gent. En primer lloc, a la matera del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, que ha certificat aquesta jornada la seva permanència a la tercera catalana. Com dèiem, ho ha fet a l'última jornada de competició. Pràcticament aquestes dedicatòries semblaran un sumari de titulars, després els repassarem, però seguim amb les dedicatòries d'aquest programa número 108. També li volem dedicar al Benjamí Subnoua de la Unió Barcelonista Catalònia per haver-se proclamat campió de Lliga, i també al seu Alevi Suponze B del Cata per haver assolit l'ascens a la segona divisió. Després els felicitarem a cadascun d'ells per separat al llarg del programa. I en aquesta mateixa línia de reivindicació també volem fer una menció especial al Marcel Lopetegui, el jugador del Club Futbol Sala Eixample, per haver-se proclamat campió amb la selecció catalana sub-12. I com no podia ser d'una altra manera, també volem atorgar aquest reconeixement de dedicació d'aquest programa número 108 a la Jana Jori, a l'Ona Planas, a la Sílvia Osorio, la Carla Romero i la Vero Martínez, totes elles jugadores del Club de Bàsquet Ipsi que s'acomiaden de l'entitat eixamplina després de molts anys a les seves files. De fet, després ho repassarem a la part final, però és que en el cas de la Jana i l'Ona ho fan havent dedicat tota la seva vida esportiva al club. Així que enhorabona i un gran reconeixement per elles. I per últim, i amb tristor i colpits al cor, també volem dedicar aquesta edició número 108 a la memòria de Fernando Vilalta, vicepresident del Club Futbol Don Bosco, que tristament ens va deixar la passada setmana després d'haver dedicat més de 30 anys de la seva vida al club blanc i vermell. Des d'aquí volem enviar una forta abraçada del nostre més sentit condol tant a la família del Fernando Vilalta com a tota la gent que forma part del Club Futbol Don Bosco. Descansi en pau, Fernando Vilalta. Doncs com ja ens passava la setmana passada en el cas de la malaurada pèrdua de les mares de dos entrenadors de l'esquerra de l'Eixample, toca seguir, toca informar, tot i aquestes notícies tristes. I aquesta setmana també ho hem de fer en una edició 108, on també contarem amb la participació de quatre testimonis diferents que parlaran en exclusiva una setmana més als micròfons de l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio. I abans d'anar cap a titular, recordar-vos una vegada més que aquest estiu intensificarem la nostra campanya de captació de recursos i patrocinis. Els necessitem imprescindiblement per poder seguir endavant amb el projecte i al setembre arrencar la cinquena temporada de l'Eixample Esports, així que no fa falta que espereu a que fem campanyes, a que us vinguem a buscar. Si vosaltres, per vosaltres mateixos, teniu un bar, un restaurant, un establiment, una botiga, coneixeu d'algú que ens pugui ajudar, o ja sou un propi club o a títol personal voleu fer la vostra petita aportació, escriviu-nos a través de les nostres xarxes socials, que ara us recordarem, perquè per a nosaltres seria poqueta cosa el que demanaríem, però seria de grandíssima ajuda. Com dèiem, si ens voleu ajudar, escriviu-nos i seguiu-nos, que també ens ajuda molt, a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Instagram, on ja som més de 700 amics i amigues, i també a Facebook i a X, abans denominat Twitter, amb la nomenclatura @eixampleesports. Hi ha un servidor, el presentador i director d'aquest espai, Jordi Gallagàs. També em va molt i molt bé si em podeu seguir a les meves xarxes socials personals. Em trobareu a Instagram a @jordigallagas, Jordi Gallagas, Gaia amb Y, el meu cognom, i també a X, abans denominat Twitter, amb @Jordi Galla. Doncs dit tot això, anem ara ja sí als titulars, que avui pinta que serà una edició molt llarga perquè tenim moltes coses, així que hem d'accelerar. Molta informació tenim avui, i en quant a titulars, comencem pel futbol amateur. Doncs ha estat un cap de setmana pràcticament per oblidar, aquesta és la veritat, perquè només l'amateur A de l'esquerra va poder sumar un punt. La resta dels equips, com veurem, van caure derrotats. Quina és la millor notícia? Doncs que aquest empat, com dèiem a la part inicial del programa, com ja avançàvem, ha certificat la permanència del primer equip dels blancs. Per tant, una temporada més, l'amateur A de l'esquerra de l'Eixample jugarà a tercera catalana. I a través de les nostres xarxes socials matitzarem una mica, o explicarem també després, doncs l'altra cara de la moneda, que finalment, malauradament, ha caigut finalment en creu, i en aquest cas estem parlant de la matera de la penya barcelonista Anguera. Avançàvem ja aquí l'Eixample Esports la setmana passada que matemàticament estava descendit. Es donava una circumstància per una sanció exercitada per la Federació a l'Anguera, a la qual el club va reclamar i finalment no s'ha retirat. Ara, quan anem a l'actualitat de l'Anguera, ho explicarem per no allargar-nos en els titulars, però el cas és que la jornada s'ha donat de tal manera que definitivament i malauradament, i des d'aquí una abraçada a Òscar Bonin i a tot l'equip, la penya barcelonista Anguera, el seu primer equip, malauradament, si res no canvia, i creiem que per desgràcia no serà així, la propera temporada jugarà a la tercera catalana, com també ho farà el seu amateur B dirigit per Ivan Parra. I seguint amb titulars, que ens estem allargant força, en futbol base, aquest cap de setmana no vam viure cap derbi de la nova esquerra de l'Eixample, però sí una jornada amb resultats positius, campionats, atenció, i també ascensos per a la Unió Barcelonista Catalònia. Quan arribem a l'hora de parlar d'ells, veurem i desgranarem i descobrirem quins han estat aquests equips. I per la seva banda, en aquest cas, malauradament, els equips del Club Futbol Don Bosco no van tenir ni de lluny el seu millor cap de setmana, ja que només van poder sumar una victòria en el total de partits que van disputar. I en poliesportiu, doncs podríem dir que ens arriben algunes de les millors notícies, però també alguna de trista. Les millors, sens dubte, una setmana més per banda del Club Futbol Sala Eixample, que torna a viure una jornada molt positiva amb grans resultats. També viu un ascens i el campionat, com dèiem abans, del Marcel Lopetegui amb la selecció catalana. Per la seva banda, l'Associació Esportiva Nova Esquerra encaixa amb més derrotes que victòries, però un dels seus equips, el desvetllarem després, disputarà el play-off d'ascens cap a categoria superior. I per últim, en bàsquet, el club de bàsquet Ipsi suma un total de 3 victòries en una jornada tristament marcada, d'una banda, pel malaurat descens ja matemàtic des d'aquesta jornada del sènior A masculí dels Young Ardaixos, i en aquest cas de forma emotiva també marcada pel comiat de fins a 5 jugadores que hem citat a la part inicial del programa, després tornarem a parlar d'elles, i que sens dubte han marcat la història recent del club. Així que enhorabona a les jugadores del club de bàsquet Ipsi per la seva gran trajectòria al club eixamplí, i una forta abraçada al sènior A masculí, que com dèiem malauradament ha patit el seu descens des de Supercopa cap a Primera Catalana, un descens que de rebot també, com ja parlàvem fa unes setmanes, no és per aquesta circumstància, però malauradament el sènior B masculí de l'Ipsi també va baixar aquesta temporada després de l'ascens de la temporada passada, i per tant tindrem els dos primers equips masculins, una Primera Catalana i un A Segona Catalana, si no em fallen ara mateix els càlculs. Doncs vinga, dit tot això, déu-n'hi-do quina introducció més llarga de programa, però anem ràpidament, intentarem arreglar-ho sobre la marxa cap al futbol amateur, i començarem una setmana més, com no hem tingut derbis eixamplins al futbol base, comencem aquesta setmana pel futbol amateur i, com sempre, per la penya barcelonista Anguera. Anem per últim cop aquesta temporada, malauradament, i segurament, doncs, com avançàvem, tampoc hi anirem la temporada que ve, a no ser que sigui per parlar d'alguna cosa excepcional. Anem cap a la Segona Catalana, concretament cap al grup 2, on en aquesta trentena i última jornada de competició ja arribaven descendits els dos Carbonín. Estàvem pendents d'una resolució que ara detallarem, però qualsevol recurs se'n va en orris perquè van perdre a casa a l'INEF l'últim partit de la temporada davant d'un Llavaneres que, com ja avançàvem, s'hi jugava molt perquè estava lluitant per aquestes possibles places de promoció d'ascens i una possible millora de posició. Finalment va ser així, el Llavaneres ha acabat tercer, i tercer però per la cua, com veurem, ha acabat finalment el primer equip de l'Anguera. Resultat final en aquesta última jornada: penya barcelonista Anguera 2, club esportiu Llavaneres 3. I això que van començar molt i molt bé les coses per al conjunt d'Òscar Bonin, per als de l'Eixample, ja que en una de les primeres accions, al primer minut de partit, Marc Marquès avançaria al conjunt groguet, i poc després del quart d'hora de joc, al minut 18, compte perquè posava el segon i el 2-0 al marcador, Eric Mainé a favor de l'Anguera. Aquí però va haver la primera reacció del Llavaneres, dos minuts després, al minut 20, Pol Pérez retallava la distància, situava el 2-1, i amb aquest marcador favorable a l'Anguera es marxaria a temps de descans. Ja a la segona part va haver una acció que segurament va marcar el transcurs del partit, ja que havia vist a la primera part Pere Mir una targeta groga, i poc abans del joc, al 56, veia la segona groga i per tant era expulsat el dorsal 8 dels groguets. Això feia que els dos Carbonín haguessin de jugar més de mitja hora amb un home menys sobre el terreny de joc, tot plegat en un partit on els nostres van veure 8 targetes grogues i només una al tram final, descompte, la va veure el Llavaneres. I com dèiem, amb aquesta inferioritat numèrica, aquí va ser on va patir sobretot el nostre representant, ja que al minut 75, quan ja eren amb 10, Ayub marcaria per al Llavaneres empat a 2, i ja al temps de descompte Usama, malauradament per als nostres interessos, faria el tercer gol del Llavaneres i situaria la remuntada dels visitants i el 2-3 definitiu al marcador. Evidentment, temporada trista, molt trista i molt dura per a aquest amateur de la penya barcelonista Anguera, que doncs no ha fet una bona temporada, no descobrirem res en aquest sentit, sobretot ha fet una difícil segona volta, i especialment li ha perjudicat el fet d'haver perdut 5 dels darrers 6 partits. Només va poder aconseguir fa 3 jornades la victòria a casa davant la Unió Deportiva Cirera. Analitzarem en més profunditat el que ha estat aquesta temporada a la propera edició, especialment a l'última, on mirarem de fer bagatge amb protagonistes tant d'aquest club, de l'Anguera, com de tots els nostres de la Nova Esquerra de l'Eixample. Per tant, podríem dir que el proper programa serà per acabar de definir doncs, el futbol base i el poliesportiu, que seguirà tot en marxa amb el futbol amateur acabat, que això se m'havia oblidat de comentar una mica l'estructura que tindrem en els següents programes, i l'últim programa, amb alguns detalls encara en joc, però pràcticament ja tot finalitzat, doncs el dedicarem a analitzar el que ha estat la temporada de tots els nostres clubs. Campió d'aquest grup 2 de la segona catalana, el Torelló, amb 62 punts, enhorabona al Torelló. L'acompanyaran a la fase d'ascens al playoff. La Unió de... no l'acompanyaran, perquè el Torelló ja s'ha sentit. Voldran acompanyar-lo a primera catalana, volíem dir. Disputaran, en aquest cas, el playoff d'ascens. Aquests quatre equips, la Unió Deportiva Molletense, que també va acabar amb 62 punts acabat, volem dir, la temporada, i també el Llavaneres en tercera posició, el Cardedeu a la quarta i el Martorelles en cinquena. Per últim, abans de repassar els resultats i marcadors d'aquesta passada i última jornada, volem acabar de repassar per què el programa anterior vam dir que l'Anguera ja estava descendida matemàticament. Doncs perquè així ho deien els números, eren 4 punts 3 punts, volíem dir, perdó, de distància respecte al Vilanova Vallès, que era qui marcava la permanència, i tenien el gol average perdut amb el conjunt del Vallès. Per tant, no hi havia opció possible de permanència, però ens vam adonar després, un cop ja havíem tancat el micròfon, que l'Anguera arrossegava des de fa poc una sanció d'un punt, i aquesta sanció va arribar per part de la Federació Catalana de Futbol, segons ens diuen des del club, sense previ avís, però sí que hem de dir que aquesta sanció d'un punt va ser per incidents reiterats per part de l'Anguera al llarg de la temporada. Això va ser que a la tercera la federació prengués aquesta decisió de restar-li un punt a la classificació. Per mèrits esportius n'havia sumat 34, si li en va restar un es va quedar amb 33, i això va fer que arribessin a l'última jornada sense opcions de permanència. Què va passar aquí? Doncs que l'Anguera va recórrer a aquesta sanció amb l'esperança d'arribar a l'última jornada amb opcions de permanència, però evidentment havien de guanyar i esperar resultats per poder salvar-se, i no va fer la feina, malauradament, com ja m'ha explicat el conjunt d'Òscar Bonin, i per tant doncs la cosa ja estava vista per sentència. A més, com ara veurem, el Vilanova Vallès, que tenia un partit molt complicat justament davant la Unió Deportiva Molletense, que es jugava doncs la vida i la lliga, doncs va perdre el Vilanova Vallès. Per tant, hagués sigut molt important una resolució favorable i guanyar el partit. Si això, aquestes circumstàncies s'haguessin donat, l'Anguera s'hagués pogut salvar, però tot això és ciència ficció, perquè malauradament per als nostres interessos això no va succeir. I ara sí, definida i aclarida aquesta situació, novament enviar una abraçada a tota la gent del primer equip de l'Anguera i a Òscar Bonin. Esperem la temporada vinent parlar d'ells, i tant de bo que explicar un retorn a la segona catalana, una categoria, aquesta segona, de la qual anem a repassar els resultats i marcadors en aquesta trentena i última jornada al grup 2. Club Futbol Sant Julià Vilatorta 0, Inter Barcelona 1, Cardedeu 2, Club Futbol Vilamajor 2, Escola Futbol Mataró 1, Torelló 1, Vilanova Vallès 0, Unió Deportiva Molletense 1, Club Futbol Lloreda 1, Martorelles 0, Vic Riu Primer 1, Unió Deportiva Cirera 3 i Club Futbol Les Franqueses 8, Cabrils 7. Finalment, com dèiem, abans de canviar de categoria i d'equip, recordar-ho, l'Anguera ha acabat tercer per la cua amb 33 punts. Ja tindrem dos programes més per repassar quins han estat els seus números al llarg de la temporada, i malauradament l'acompanyaran a la tercera catalana, com a la resta dels equips descendits, el Club Futbol Les Franqueses, i des de ja fa unes jornades el Sant Julià de Vilatorta i el Club Futbol Vilamajor. Baixem una categoria, seguim amb els colors de la samarreta groga de la penya barcelonista Anguera, però com dèiem anem fins a la tercera catalana, cap al grup 11, en on aquesta trentena i última jornada va tornar a perdre el conjunt d'Ivan Parra, que ja està salvat des de fa unes quantes jornades, i s'enfrontava a un equip que es jugava la vida, i això es va acabar veient palès al marcador final, que va ser el següent: Penya Barcelonista Anguera B 1, Futbol Club Sant Boià B 5 per 4 gols de diferència van caure els d'Ivan Parra. Veurem i escoltarem una setmana més ara mateix a l'entrenador de l'amateur B de l'Anguera, Ivan Parra, que és el primer dels 4 testimonis que escoltarem avui en aquesta edició número 108 de l'Eixample Esports i que ens admet que les baixes del seu equip i les urgències de victòria del seu rival han acabat sent factors claus, com ja avançàvem, per entendre aquesta avoltada derrota dels groguets.
Ha sido un partido que se ha notado muchísimo la diferencia entre un equipo que se jugaba la vida y se jugaba la categoría y se jugaba todo como el Samboyá y un equipo que solamente se jugaba la honrilla del resultado y intentar acabar la temporada lo mejor posible como era nuestro caso. Otra vez el equipo va con muchas bajas, luego se nos lesiona el portero en el descanso y lo tenemos que cambiar y el partido tiene poca historia. Ellos con una mayor intensidad, con un mayor control, ya empieza el partido de la peor manera haciéndonos ellos un gol, luego nos hacen otro, nosotros intentamos acortar el resultado y nos vamos al descanso con un 1-3, en la segunda parte los primeros 5-10 minutos nos rebelamos e intentamos meterle presión al contrario, pero con el paso de los minutos se nota lo mucho que se juegan ellos y lo poco o nada que nos jugamos nosotros. No era el resultado que esperábamos, pero no quita ni un ápice de mérito lo que hemos hecho durante esta temporada.
Doncs evidentment no se li ha de treure mèrit al que ha fet el conjunt d'Ivan Parra, a qui escoltàvem i agraïm doncs una vegada més, segurament el sentirem en algun dels programes que ens queden per repassar el que ha estat aquesta temporada. Avui ens ha repassat el que ha estat aquesta última jornada, la derrota, com dèiem, per 1-5 a l'Escola Industrial davant d'un Samboyà B que es jugava la vida i a mode de resum, perquè ja ens ha explicat com van anar les coses Ivan Parra, serem avui més sintètics perquè anem molt justos de temps, però ja ho dèiem, en Parra s'avançaven els visitants amb gol d'un Ilias que n'acabaria fent fins a 4 dels 5 del seu equip, per tant, acabaria amb un pòquer de gols i sí que val a dir que igualaria el marcador amb 1-1 al minut 25 Jaume Cordón per a l'Anguera. Es marxaria al temps de descans amb resultat 2-3 i acabant de finalitzar la primera part Ilias faria 2 gols més i s'apuntaria al seu hat-trick particular i a la segona part, al minut 76, Jordi Gala és un servidor. Això ho deixarem, no ho editarem perquè ha quedat curiós i ben rectificat, no? No sé si estareu d'acord, però el que dèiem, al 76, Jordi Gala. Clar, és que només canvia una lletra i m'he colat, però bé. Però com dèiem, al 76 Jordi Gala marcava l'1-4 per al Samboyà B i ja al 83 Ilias Raja feia el seu quart gol i l'1-5 definitiu. Per tant, s'apuntava un pòquer de gols, tot això en un partit on l'Anguera va veure 4 targetes grogues, 2 en va veure el Samboyà B. Doncs finalment, llàstima, no ha pogut ser aquest segon objectiu que s'havien marcat els groguets. El primer era... el primer a principi de temporada, doncs tant de bo, no? Un possible ascens cap a segona catalana, molt difícil, tenint ja a un representant en aquesta categoria, però l'Anguera, el segon objectiu que es va marcar, ja va aconseguir ja fa unes quantes jornades, era la permanència. De fet, ha deixat la zona de descens a 12 punts, per tant, en aquest sentit, més que fets els deures, però, com dèiem, el playoff descens, per exemple, la tercera plaça finalment ha quedat a 19 punts, per tant, podríem dir que han patit més que han pogut mirar cap a dalt al llarg d'aquesta temporada. Això ja ho parlarem amb Ion Parra, que segur que l'entrenador de l'Anguera, que segur que ens pot aportar dades ben interessants en el seu anàlisi en els propers programes. Però no van poder aconseguir aquest segon objectiu que s'havien marcat, com dèiem, que era la setena plaça, la primera, entre cometes, com dèiem, dels mortals, no? D'aquells que no estaven en la lluita per el possible ascens. Finalment, aquest honor, la setena posició, ha estat pel filial del Canvi de LED, que ha quedat a 3 punts dels de l'Eixample. Així que el nostre representant, aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, ha quedat en 9a posició amb 42 punts. I, evidentment, doncs, 3 derrotes en els darrers 4 partits l'han perjudicat, però clar, és que estava jugant davant d'equips que s'estaven jugant moltes coses encara en aquest tram final i l'Anguera, sortosament en aquest cas, ja tenia la vida resolta. En aquest cas, campió d'aquest grup 11 de la tercera catalana, el filial de la Terlenca barcelonista. Però atenció, i això és notícia que us apropo de bona tela i de bona fe, perquè hi treballava i narrava de fa uns mesos als partits del Prat i del CB Prat, Per tant, una abraçada i una salutació als amics del Prat Ràdio i el Prat Televisió. La Terlenca, el filial, tot i quedar campió amb 67 punts, 3 de marge sobre el Fundació Atlètic Sant Just, no pujarà a segona catalana, i el motiu és que, malauradament, el seu primer equip, el primer equip dels pratencs, va descendir en aquesta última jornada de competició des de la primera fins a la segona catalana. I de fet, des d'aquí una abraçada a tota la meva gent, la meva família i a tota Tortosa, perquè un club on jo vaig jugar pràcticament tota la vida, el Club Futbol Tortosa Ebre, ja feia jornades que estava descendit, va quedar cué també d'aquell grup de primera catalana i també malauradament serà equip de segona catalana. Per tant, la Terlenca que acompanya el Tortosa cap a segona, i això impedeix al seu filial pujar de categoria. Veurem, en principi entenem que el Fundació Atlètic Sant Just, amb 64 punts en segona posició, serà qui es beneficiarà d'aquesta condició i possiblement serà equip de segona catalana. No us ho puc ara certificar perquè no disposo de tota la informació, us soc sincer, ara mateix necessària. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquesta última jornada, la trentena del grup 11 de la tercera catalana, van ser els següents: Unió Deportiva Viladecans B 2, Unió Deportiva Vista Alegre 4, Club Futbol Espluguenc 1, Canvi de Lep B 4, Terlenca Barcelonista B 9, Gornal 0, Albirojita de Catalunya 4, Castelldefels B 2, Atlètic Viladecans 5, Can Roca 1, Fundació Atlètic Sant Just 3, Sant Just d'Esvern 0, i per últim l'Atlètic Hospitalense 3, Club Deportiu Fontsanta Fatjó 2. Deixem aquí l'actualitat de la penya barcelonista Anguera, seguim a la tercera catalana, però canviem de grup, anem cap al grup 10 i canviem també els nostres colors. Ens posem la samarreta blanca del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample per explicar-vos que en aquesta trentena i última jornada, i ara sí que portem bones notícies, ho avançàvem als titulars i a una de les dedicatòries d'aquest programa número 108 de l'Eixample Esports, ha empatat el filial, el primer equip, volíem dir, perdó, del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample a l'última jornada, i ho vam explicar al programa anterior, que, amigues i amics, això eren faves contades. S'enfrontaven davant del Veterans Catalunya i a tots dos conjunts els valia l'empat per salvar la categoria. Per tant, què van fer? Doncs, com a bons amics, van acabar empatant el partit. Resultat final, Veterans Catalunya 1, Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample 1. Ara veurem com van anar aquests dos gols, però abans anem a escoltar el segon dels nostres testimonis d'aquesta 108a edició de l'Eixample Esports. Escoltem a Iker Tollar, el jugador de la matera de l'Esquerra, que ens transmet la seva alegria després d'haver aconseguit la permanència amb el seu equip, i atenció, perquè ho va fer en el seu últim partit amb el Club Blanc.
Molt emocionant, un partit molt, molt parejo, la verdad. Y nada, un placer a l'Esquerra siempre. Después de 4 años, último partido, acabar así con la salvación, lo que el club se merece. Seguir otra temporada más compitiendo, disfrutando de esto. Y siempre un placer. Gora Esquerra, visca l'Esquerra.
Doncs i tant que sí, i amb Euskera i tot, Gora Esquerra, visca l'Esquerra, i visca l'Esquerra salvada a aquesta tercera catalana. I una abraçada i molta sort, com dèiem, a l'Iker Tollar, que després de 4 temporades s'acomiada del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample amb aquesta permanència. Una permanència que es va començar a certificar al minut 12, quan Ivo aprofitava una centrada i amb una gran rematada superava el porter. Ivo Medina superava el porter rival, a Xavier Mañes, per situar el 0-1 al marcador i avançar als de l'Eixample. Però poc abans del descans, al minut 40, Guillem Florit empatava per al Veterans Catalunya i situava l'empat a 1 al marcador. Amb una primera part amb diverses ocasions i amb molt més ritme, és possible que alguna conversa hi hagués al descans entre els dos equips de dir: escolta, no ens anem a fer mal, i no sabem del cert si això va passar o no, però el que sí que ens han comentat és que la segona part va ser força avorrida. Pràcticament no hi va haver ocasions de gol, un partit molt tranquil també per l'arbitratge. Fruit d'això, no s'hi va veure cap targeta al llarg i ample del partit, ni cap gol més, com dèiem. El partit acabaria amb empat a un i xampany i pastes, que diria aquell, per als dos equips. I això fa que el conjunt de Francesco Calabrese, aquest amateur A del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, sigui la temporada vinent novament equip de tercera catalana, i ho ha aconseguit en bona part gràcies a aquest bon tram final que ha pogut corregir una miqueta i salvar una temporada una mica regular, ja que en les últimes 4 jornades han estat invictes, 2 victòries i 2 empats, que han ajudat a certificar aquesta permanència a la tercera catalana. Ara mateix, en quan en tinguem disposició i disponibilitat, repassarem la classificació. Des d'aquí ja felicitar al filial de l'Espluguenc, que és el campió amb 70 punts d'aquest grup 10 de tercera catalana, i per tant és equip ja de segona. L'acompanyaran per a intentar ascendir també al playoff tant el Sant Genís Penitents B com el Futbol Club Can Buixeres. Pel que fa al nostre representant, justet, finalment s'ha pogut salvar del descens, acabarà en 11a posició amb 31 punts, 4 per sobre del descens directe i un per sobre del Sant Ignasi B, que aquí, segons la classificació de la federació, està en un possible descens compensat. En qualsevol cas, per evitar disgustos, amb 31 punts i en 11a plaça ha acabat el primer equip del conjunt blanc, la matera del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquesta 30a i última jornada al grup 10 de la tercera catalana, van ser els següents: Espluguenc B 3, Montbau 1, Can Buixeres 5, Sant Genís Penitents B 1, Escola Esportiva Guineueta B 1, Olímpia Viaró 2, Sant Ignasi B 5, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 3, Unió Deportiva Pastrana 4, Alzamora 0 i la Unió Deportiva Montsant de la Peira 0, Cerro Club Deportivo 5. Va descansar aquesta jornada l'Escola Coiblanc Torrassa, que havia de jugar davant del Vall d'Oreix, que des de fa moltíssimes jornades era equip ja retirat de la competició. I abans de tancar el futbol amateur, baixem una categoria més, anem cap a la quarta catalana i seguim amb els colors blancs del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, ja que anem cap al grup 22 de la quarta categoria i en aquesta 30a i última jornada, ja sense opcions des de fa algun programa i alguna jornada d'entrar en un playoff d'ascens on havien estat en bona part de la temporada, es van deixar anar segurament una mica, en aquest cas els del conjunt dirigit per Mario Baena, i van tancar la temporada amb una nova derrota, perdent contra el filial del Veterans Catalunya. Resultat final: Veterans Catalunya B 4, Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample B 2. Com ja dèiem fa una setmana, es donava la circumstància a nivell de calendari que s'enfrontaven el Veterans Catalunya i l'Esquerra, els seus dos amateurs. En un cas vam treure l'empat del primer equip de l'Esquerra i en aquest cas, com dèiem, derrota davant del filial del Veterans Catalunya. I això que les coses van començar bé per als nostres, Al minut 1, Marc Gil avançava als de l'Eixample i situava el 0-1 al marcador, però no era el dia, ja es veia, no acabaven de sortir les coses als homes de Mario Gómez Baena, i fruit d'això, que segurament va ser com un miratge aquest primer gol, pel que ens expliquen, van arribar ràpidament els gols de la reacció del Veterans Catalunya. Al minut 10, Òscar Carulla feia l'empat a 1, aprofitant una badada defensiva, i al minut 18, també amb un error dels blancs, Ji Yao avançava per primer cop en el partit al Veterans Catalunya. Ja la segona part, superada l'hora de joc, al minut 61, Ji Yao feia el seu doblet i situava el 3-1 al marcador, i només 4 minuts després retallava distàncies l'Esquerra. Ho feia Aaron López, situant el 3-2 al marcador. Aquí pretenien una mica més els blancs per veure si podien acabar la temporada sumant, però no seria així, ja que 5 per al final, al 85, Biel Pallet marcaria el 4-2 definitiu d'un partit amb un total de 6 targetes grogues. 4 van veure els locals, 2 va veure l'amateur B del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Ho analitzarem, si podem, amb protagonistes aquestes properes setmanes, aquests dos programes que ens queden per endavant de l'Eixample Esports, però pel que ens diuen, doncs, conscients de que la temporada d'aquest amateur B de l'Esquerra ha estat decebedora, un equip que segurament com a mínim estava cridat a poder estar disputant el playoff d'ascens cap a tercera i poder tenir d'aquesta manera novament doncs, a dos equips de l'Esquerra a tercera catalana, però finalment no ha pogut ser així, ja que el nostre representant, aquest amateur B del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, acaba en vuitena posició amb 40 punts i déu-n'hi-do d'aquest tram final, perquè finalment la distància respecte al playoff d'ascens a la cinquena plaça ha estat de 6, de 9, volíem dir, punts, de 9 punts de distància quan hi havia estat doncs, dintre o lluitant frec a frec fins a aquestes darreres jornades. Pel que fa per la part alta, ja les felicitamos, que muchos nos escuchan y nos felicitan por nuestros programas hace unas semanas. El filial de la Albirrojita de Cataluña, nuevo equipo de tercera catalana, campions amb 73 punts i lluitaran per l'ascens a tercera catalana al playoff l'Esportiu Joventut Campí, la Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B, el Daumar Associació Club i els Salesians Bosco Horta, finalment el Sants C i la Florida també han quedat fora d'aquest playoff d'ascens. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors en aquesta trentena i última jornada al grup 22 de la quarta catalana, on van descansar aquesta jornada l'Esports Benfi i també en aquest cas ho va fer la Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet, que es va emportar els 3 punts perquè havia jugat davant el Poble Sec, Unió Esportiva, que és equip ja retirat de la competició des de fa ben poc, és la subordinada crec més llarga que he fet a la meva vida, però com dèiem, també equips ja retirats, l'Iberoamericano, com ja hem comentat al llarg de la temporada, i l'escola Coiblanc Torrassa va descansar també aquesta jornada. Dit tot això, que ens hem allargat molt i hem fet una frase impossible, ara sí repassem els 4 marcadors que es van donar en aquesta última jornada a la quarta catalana, a banda del nostre representant. Esportiu Joventut Campí 0, Albirrojita B 2, Associació Antics Alumnes del Xaloc 4, Sants C 2, Daumar 8, Penya Barcelonista Coiblanc Sants 1 i per últim la Florida 3, Salesians Bosco Horta 4. Fins aquí el futbol amateur, s'ha acabat el futbol amateur de l'Eixample aquesta temporada, però en seguirem parlant en les dues properes edicions de l'Eixample Esports i especialment tot el que ve d'ara en endavant que parlarem. Tenim dos jornades apassionants i dos programes apassionants per endavant, perquè anem al futbol base i després anirem com sempre al poliesportiu. I per parlar de futbol de formació, una setmana més, en primera instància començarem parlant dels equips de la Unió Barcelonista Catalònia. Els de la Franja Blaugrana, en una jornada on no va disputar partits ni el cadet sub-15B ni l'Aleví femení, ja que ja han finalitzat la competició, doncs en aquesta jornada van viure un gran cap de setmana, novament, amb un bagatge de resultats favorable. En 17 partits, 9 victòries, 1 empat i 7 derrotes, en aquest cas, encaixades. Per parlar una setmana més del que ha estat aquesta actualitat del Cata, tenim el Robert de Haro, el secretari de la Unió Barcelonista Catalònia, que ens apropa els resultats més destacats d'una jornada que ha portat grans alegries, com ara veurem, a diversos equips del Cata.
Cap de setmana molt positiu a la Unió Barcelonista Catalònia. Ens agradaria destacar la gran victòria del sub-9A a casa en un gran partit dels més petitons del club en el seu primer any de creació i on han aconseguit la Lliga. Moltes felicitats. Perquè fa el futbol 7, seguim de celebració. El sub-11B, que l'última jornada el van empatar a l'últim minut, ha aconseguit dos grans victòries en el playoff i es va proclamar equip de segona divisió. Pel que fa al futbol 11, hem tingut molt bons resultats i cal destacar la gran victòria del sub-16B, que està només a un puntet per lluitar per aquests play-offs i intentar ascendre de categoria. Destacar el que fa al femení, la gran victòria del cadet. Animem a tots els equips a continuar treballant i a preparar aquestes dues últimes jornades a la màxima competició. Endavant, equips!
Doncs i tant que sí, endavant equips i endavant i crits, que diem allà a les Terres de l'Ebre. Segur que ens esperen resultats ben emocionants aquest tram final de temporada. I mira que he dit que no m'he d'embolicar i ara ho tornaré a fer, però evidentment ho vull tornar a fer. Fent una mica de broma, el Robert a vegades l'enganxem amb la veu rascada, sobretot jo crec, per la passió amb la que viu el futbol i sobretot els partits del Barça, que sabem que anima i de valent, però déu-n'hi-do i tot de com l'ha cuidat la veu, en aquest cas aquesta jornada, perquè la celebració va ser grossa aquest passat cap de setmana. Recordem que se'ns va casar el Robert, així que novament, com ja vam fer al programa anterior, moltes gràcies, com sempre, per la seva ajuda i, en aquest cas, enhorabona per aquest casament i que continueu sent tan feliços, la Inoa i tu, com heu estat sempre. Esperem que anés genial, com van anar molt bé les coses, com ens ha explicat el Robert, per a diversos equips del Cata i especialment dos d'ells estan de celebració. Els dedicàvem una part d'aquest programa, 108 de l'Eixample Esports, i ho deia el Robert, el Benjamí Sub-9A, els més petitons del club, s'han proclamat aquesta jornada campions de Lliga i té molt mèrit perquè ho han fet en el seu primer any, en l'any de creació d'aquest equip. I si parlem d'enhorabones, també hem de parlar, que també els hem dedicat a aquesta edició 108 de l'Eixample Esports, de l'Aleví Sub-11B del Cata. Aquest conjunt de la franja blaugrana ha aconseguit també l'ascens a la segona divisió i estan de gran alegria i gran felicitat, doncs especialment perquè s'ho han currat molt, després d'una última jornada on la sort no va estar del seu costat, l'equip va aconseguir refer-se de la millor manera possible, guanyant els dos partits que han hagut de disputar de playoff i aconseguint aquest merescudíssim ascens de categoria cap a la segona divisió. Així que, com dèiem, enhorabona també a aquest Aleví Suponze B del Cata. I fins aquí l'actualitat dels de la franja blaugrana i passem a l'actualitat dels blanquivermells, a les notícies del Club Futbol Don Bosco. I en aquest punt informatiu del programa hem de baixar una mica el to perquè, com ja parlàvem també, perquè també li dedicàvem a la seva memòria aquest programa 108 de l'Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio, fa uns dies ens arribava la malaurada i desgraciada notícia de que aquesta passada setmana ens deixava el Fernando Vilalta, el vicepresident del Club Futbol Don Bosco, un home que va dedicar pràcticament tota la seva vida al club blanquivermell, tant és així que va passar-hi en diverses posicions del club i ara, doncs, com dèiem, en aquesta vicepresidència, més de 30 anys. Així que, com ja hem dit a la part inicial del programa, tot el nostre suport i escalf tant a la família com als amics, tant del Fernando Vilalta com del Club Futbol Don Bosco. Descansi en pau i, com diem, tot el nostre condol. I en aquest punt, doncs, com ja diem també a l'inici del programa, hem de seguir informant, evidentment, aquest record pel Fernando i, doncs, jornada dura a Can Don Bosco i no sabem si va afectar això o no a nivell de joc, però no van anar bé les coses a nivell de resultats. En aquest passat cap de setmana del 16 i 17 de maig del 2026, recordem que el Don Bosco té 11 equips en competició a la Federació Catalana de Futbol, doncs 3 d'ells no van jugar aquesta setmana. No van jugar el cadet sub-15, que ja ha acabat la competició, ho ha fet com a 12, classificat amb 21 punts. Tampoc va jugar l'Aleví Sub-11, que descansava, i el juvenil B jugarà el seu partit al llarg d'aquesta setmana. Per tant, el Don Bosco va disputar un total de 8 partits i el bagatge, doncs, va ser força negatiu. Una victòria i 7 derrotes encaixades. Els resultats van ser els següents. Juvenil A, 2. APA Poble Sec, 3. Aquí fem diversos comentaris. Un dels equips més en forma, el juvenil A, està caient una mica en aquest tram final de temporada, però és que s'enfrontava al ja campió del grup juvenil. Per tant, van fer el que van poder els de Ayrton Mantilla. I a més, apuntem en aquest moment del programa, recordem que la setmana passada va quedar suspès per pluja al minut 45 i amb resultat d'1 a 1 al marcador i amb inferioritat numèrica per al Don Bosco, el partit que enfrentava al Pàdua i al juvenil A dels blanc i vermell. Doncs finalment aquest partit, podríem dir que la totalitat de la segona part, s'acabarà jugant el diumenge 31 de maig. Però com dèiem, el partit corresponent a aquesta jornada, la derrota 2-3 a casa davant el campió, davant l'APA Poble Sec. Més marcadors dels equips que sí que han disputat partit aquesta jornada. Recordem que hem dit que 3 d'ells no ho havien pogut fer. Els marcadors restants han estat els següents: Daumar 3, Cadet sub 16, 0, Hospitalense 3, Infantil sub 14, 1, Infantil sub 13, 2, Sagrat Cor Sarrià 3, Aleví sub 12, 3, Vila Olímpica 6, i aquí passem als benjamins i trobem la gran victòria golejada del Don Bosco. Salesians Bosco Horta 2, Benjamí sub 10 del Don Bosco 10, i dos marcadors més, dos derrotes: Escola Futbol Vallvidrera 7, Benjamí sub 9, 4, i el prebenjamí sub 8, els més petitons de la casa, van caure com a locals per 3 gols a 7 davant la Fundació Acadèmia L'Hospitalet. Fins aquí l'actualitat del Club Futbol Don Bosco, i deixem aquí el futbol base i també l'amateur, com hem deixat abans, i fem allò d'anar cap a la segona part del programa. Fem allò que ens encanta dir, de canviar la gespa pel parquet, i ho farem en primera instància per parlar de futbol sala, i en primera oportunitat donarem la informació d'un club futbol sala eixample que aglutina bona part dels titulars d'aquesta 108a edició. Una setmana més ens han portat els negrivermells algunes de les millors notícies, i la primera d'elles és aquest campionat del Marcel Lopetegui, del jugador de l'Alevia del club futbol sala eixample, amb la selecció catalana. Es va proclamar amb la selecció sub-12 catalana campió al campionat de seleccions que es va disputar a Torrejón de Ardoz, a Madrid. Un campionat on l'Eixamplí va signar una gran actuació, com diem, el Marcel Lopetegui, al llarg de tot el torneig, i va posar la cirereta amb un gol a la final. Per tant, enhorabona al Marcel i a tots els seus amics i amigues, família i demés. I també volem apuntar, que ja ho fèiem la setmana passada, que també va disputar, en aquest cas amb la sub-12 femenina catalana, aquest campionat l'Amanda Figueroa, la jugadora de l'Aleví femení del club futbol sala eixample, i a més ho va fer amb tot l'orgull de lluir el braçalet de capitana de la selecció catalana. Així que també enhorabona per aquesta gran experiència a l'Amanda Figueroa. Tenim moltes notícies dels negrivermells, però ara anem als resultats de la jornada, que han estat, com sempre, molt positius. En un cap de setmana on l'Aleví femení ja ha acabat la competició, per tant no ha disputat partit, i tampoc l'ha disputat el juvenil B, ja que finalment va quedar aplaçat. Sí que s'han jugat la resta de 19 partits amb un bagatge molt positiu una setmana més: 11 victòries, 2 empats i només 6 derrotes encaixades. Els marcadors del Club Futbol Sala Eixample van ser els següents: Racing Pineda 1, Benjamí A 3, 7-10 C 3, Aleví C 1, Sant Joan d'Espí B 1, Aleví B 7, Futbol Sala Manresa 5, Aleví A 3. Més marcadors, passem a la categoria infantil: Vincit Provençalenc 5, Infantil C 0, Infantil B 2, Baix Sud 7, Futbol Sala Manresa 3, Infantil A 5, Infantil Femení 14, Club Futbol Sala Cornellà 1, Badalona Futsal Iris 1, Cadet B 1, Futbol Sala Manresa 4, Cadet A 5, Penyes Plugues 0, Cadet Femení 9, i en aquest punt passem a la categoria juvenil: Juvenil C 10, Atlètic Vila Torrada 5, Futbol Sala Manresa 3, Juvenil A 1, Juvenil Femení 12, Club Futbol Sala Lloret Esportiu 0, Sènior C Masculí 3, Atlètic Les Corts C 0, Futbol Sala El Ático 2, Sènior B Masculí 6, atenció perquè aquest resultat és important, ara ho comentarem, i la resta del sènior: Sènior A Masculí 3, Club Futbol Sala Sant Joan d'Espí 8, Sènior B Femení 6, Club Futbol Sala Sant Joan d'Espí 0, i per últim l'empat a 2 a casa del sènior A femení davant del 7-10. Com dèiem, resultats importants i destacats, i especialment volem destacar aquesta victòria del sènior B masculí, que s'ha assegurat amb aquest triomf a domicili l'ascens a preferent. Ha acabat aquesta temporada 8è, classificat amb 34 punts, i pujament a preferent del 3è al 9è classificat. Per tant, ja ascendits a preferent amb aquesta 8a posició, el sènior B masculí dels negri i vermells. I també importants les que hem inventat, les victòries de l'infantil A i del cadet A per tancar l'any a domicili amb molt bons números. Però no s'ha acabat, ni molt menys encara, la temporada al Santa Isabel, no s'acaba la temporada per al Club Futbol Sala Eixample, perquè ni més ni menys que aquest, al llarg d'aquesta setmana, també del cap de setmana, bé, torna la Copa Catalunya, més negra i vermella que mai, ja que tenim per endavant 6 semifinals pendents. Aquestes es disputaran, doncs, per exemple, el cadet femení, que la jugarà davant el Futsal Mataró el dimarts 19 de maig, el divendres 22 de maig l'Aleví femení jugarà davant del Club Futbol Sala Palau i el juvenil femení ho farà davant del Futbol Sala Ripollet. I al cap de setmana, el dissabte 23 de maig, l'infantil femení jugarà davant del Futbol Sala Ripollet, l'infantil A masculí davant del Barça i l'Aleví A també s'enfrontarà al Barça. Per tant, estarem molt pendents d'aquests marcadors i de com avanci la cosa a la Copa Catalunya per part del Club Futbol Sala Eixample en les properes edicions de l'Eixample Esports. I per si no fos poc d'informació que donem negri vermella, on per cert ens encantaria que poguessin compartir doncs, cada setmana el nostre programa a les seves històries, com fan la resta de clubs. Per exemple, aquí veiem Futsal Mafer, no? Un altre mitjà, com es fa ressò el conjunt negri vermell de què farà els partits d'aquesta Copa Catalunya. Doncs a nosaltres també ens encantaria que poguessin donar-nos part i veu a les seves publicacions i als seus mitjans i xarxes socials. Dit això, com sempre, nosaltres agraïts amb tota l'ajuda que ens donen i fruit d'això doncs, també volem dir que ja han publicat que estan obertes les proves d'accés per si voleu sumar-vos al Club Futbol Sala Eixample. I ho fan tant per a masculí com per a femení i en totes les categories estaran obertes, per tant, a tothom, des de prebenjamí 2019 a sènior masculí i femení. Per si voleu més informació i donar el primer pas per apuntar-vos, podeu enviar un correu electrònic a la direcció següent: info@clubfutbolsalaeixample.cat, info@cfseixample.cat. I seguim en futbol sala, però canviem els nostres colors. Ens posem la groc i negra de l'Associació Esportiva Nova Esquerra per veure com ha anat aquest passat cap de setmana la jornada per ells. Doncs a nivell de marcadors no ha estat positiva, però de sensacions per a alguns equips sí, ja que han aconseguit algunes coses importants. A nivell de bagatge de resultats, van disputar un total de 8 partits amb 3 victòries i 5 derrotes encaixades, però com ara veurem va ser una jornada de doble victòria important per al sènior B i especialment important, i la destaquem, la gran victòria de l'infantil al camp del quart classificat, un fet que reafirma una cosa que ja havien aconseguit la setmana passada, com és poder disputar el playoff d'ascens, però amb aquesta victòria també ja s'han assegurat la tercera posició de la classificació final. Així que enhorabona a l'infantil de l'Associació Esportiva Nova Esquerra per aquesta gran temporada que estan fent. Doncs anem a repassar, abans de canviar de club i seguir amb la informació, quins van ser aquests 8 resultats i marcadors. Començarem per les derrotes. Cadet B 0, Joventut Les Corts 6, Futsal Dante 10, Juvenil B 1, Juvenil A 3, Ipsel Pilar 4, Màgic Sants 9, Sènior A 3 i per últim en quant a derrotes la Salle Comtal 5, Sènior C 3. Les 3 victòries, les que destacàvem fa un moment, l'infantil es va imposar per 2-3 a l'Europa i les 2 del Sènior B van ser les següents: Atlètic Poblenou 0, Sènior B 3 i Sènior B 4, Requetepits Atlètic Les Corts 3. Fins aquí l'actualitat en quant a futbol sala i una setmana més, com ja havíem promès i adelantat, tancarem fent cistelles de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs els llangardaixos i llangardaixes van disputar un total de 9 partits, la majoria d'ells ja han acabat la temporada, excepte el sènior A masculí i el júnior masculí, ara ho explicarem, però van disputar un total de 9 partits en aquesta última jornada regular, com dèiem, per bona part d'ells, que ens repetim, i els resultats en aquest cas van ser una mica desfavorables: 3 victòries i 6 derrotes encaixades. Però les victòries van ser importants, ara explicarem què va suposar alguna d'elles i també amb tristó alguna altra notícia. De fet, ja l'avancem, ja l'hem dit als titulars, malauradament el sènior A masculí va perdre la categoria matemàticament aquesta setmana després de caure per 79-72 a la pista del club de bàsquet Salt. Des d'aquí una abraçada molt forta i molts ànims a tota la gent, a tots els membres, staff i jugadors del sènior A masculí. A continuació anem a repassar els 8 resultats restants. Club bàsquet Alisos 34, sènior C femení 26, sènior B femení 68, futbol club Martinenc 39, club esportiu Laietà 47, júnior masculí 64, júnior 09 femení 39, Sant Joan Mata 56, bàsquet Sant Pere 74, sènior B masculí 67, júnior 08 femení 42, club natació Sabadell 59, sènior C masculí 57, club bàsquet La Salle Horta 65, el que ja havíem dit que ha consumat el descens el sènior A masculí, caient per 79-72 davant del club bàsquet Salt, i per últim la victòria de 6 punts del sènior A femení per 56-50 davant el Cedis Eufasa. Doncs justament volem parlar i amb molt d'orgull en aquest punt d'aquest sènior A femení que, com dèiem, va guanyar aquesta passada jornada de 6 punts a casa, al Provença, i va ser una tarda molt emocionant i molt emotiva, ja que els dedicàvem en bona part aquesta 108a edició de l'Eixample Esports a 5 jugadores que s'acomiaden de l'entitat eixamplina. Elles són la Jana Jori, la Ona Planas, la Sílvia Osorio, la Carla Romeu i la Vero Martínez. En el cas de la Jana Jori i la Ona Planas van poder jugar el seu darrer partit defensant la samarreta de l'Ipsi, com dèiem, en aquesta passada jornada, i ho van fer a casa, però és que en el seu doble cas és ben especial, una mica més que en el de la resta, ja que, per exemple, la Jana porta 21 temporades vestint de blau, 10 amb el primer equip, i l'Ona 18 temporades defensant la samarreta de l'Ipsi, 8 d'elles al sènior A. Diuen adeu amb aquesta última victòria i amb tot el reconeixement tant de la gent de l'Ipsi com el nostre. Enhorabona, evidentment, una vegada més per aquesta gran trajectòria. També es van acomiadar i volem felicitar-les per la seva trajectòria la capitana del sènior A femení, la Sílvia Osorio, i també, en aquest cas, la Carla Romeu, que ha jugat 4 temporades amb l'Ipsi, i la Vero Martínez, que n'ha jugat 3 amb el primer equip femení. I doncs, evidentment, per poder seguir homenatjant i amb motiu d'aquest comiat d'aquestes 5 jugadores de les quals hem estat parlant del Club Bàsquet Ipsi, anem a escoltar a la quarta i última dels testimonis que tenim en exclusiva als nostres micròfons en aquesta edició número 108. Anem a escoltar a Ona Planas, jugadora del sènior A femení, una autèntica institució de l'Ipsi, que comparteix amb nosaltres, atenció, perquè fins i tot he de confessar que em vaig emocionar doncs fent-ne l'edició, un dels testimonis més emotius que hem escoltat mai al programa.
La veritat és que el Vallet de l'Ipsi vam viure una tarda màgica per nosaltres, envoltades de familiars, amics, excompanyes, exentrenadors. Vam poder posar punt i final com es mereix a una etapa, que per algunes ha estat més curta i per altres més llarga, però que per totes ha estat molt especial. Ens vam acomiadar del TV Ipsi 5 jugadores, la Sílvia Osorio, la capitana, la Carla Romeu i la Vero Martínez. I també va ser l'últim partit de bàsquet de la Jana Jori i meu, que per nosaltres va ser especialment significatiu el comiat, ja que portem lligades al bàsquet de l'Ipsi 21 i 18 anys. Vam començar les categories inferiors de l'escola i hem anat pujant fins a arribar al senyor A. Així que podríem dir que el pavelló de l'Ipsi ens ha vist créixer, bàsicament. I ahir parlàvem totes també que estem molt agraïdes per tot el que ens ha donat el bàsquet, que és una segona família, i també que ens quedem tranquil·les per tot el que li hem donat a nosaltres, perquè al final és una etapa que ha comportat sacrificis, però que en tot moment ha valgut la pena. Així que tant de bo totes les jugadores que vagin pujant puguin viure el bàsquet i el TV Ipsi de la mateixa manera. Ens vam acomiadar com a jugadores, però seguirem venint animals d'equips Ipsi com a llangardaixes que som i que sempre serem.
Doncs no sé si coincidiu amb mi, però és un gust escoltar a l'Ona Planas perquè ens ha pogut transmetre aquest gran sentiment per l'Ipsi i com d'important han estat aquestes jugadores i com de bé han rendit a la pista del Provença. Així que enhorabona novament per elles 5 i molta sort en el que estigui per venir al futur. I en quant a les bones notícies, doncs també destacar la victòria del sènior B femení, ho dèiem abans, per 68 a 39 davant del Martinenc. Acaben la temporada amb aquesta gran victòria davant de les quartes classificades, i això fa que acabin en setena posició i igualin la posició obtinguda el curs passat. Han fet una gran segona volta amb un balanç de 8 victòries i només 5 derrotes. I en bona part aquests grans números, tant d'aquest últim partit com d'aquest segon tram de temporada, han estat gràcies a les mans i l'encert de la Clàudia Gibert, la jugadora del sènior B femení, que ja en sona aquí a l'Eixample Esports perquè n'hem parlat en moltes edicions. Per què parlem d'ella? Doncs perquè aquesta setmana es va tornar a emportar el reconeixement de llangardaixa de la setmana, i és el cinquè que s'emporta aquesta temporada, i va ser gràcies als 20 punts que va anotar en 23 minuts en pista. Amb aquest cinquè guardó del llangardaix de la setmana, en aquest cas llangardaixa, la Clàudia Gibert s'erigeix i es corona com la llangardaixa de l'any, ja que és qui n'ha sumat més al llarg de la temporada, i no ens estranya perquè ha estat magnífica al llarg i ample d'aquesta mateixa. Enhorabona a la Clàudia. I ja per últim, en clau masculina, un dels dos equips que seguirà en competició és el júnior masculí, que va guanyar per 47 a 64 a la pista del bàsquet Lleta, i amb aquesta victòria es proclamen campions del grup 5 de nivell A. Tanquen la temporada regular amb una nova victòria i ja esperen rival per les fases del campionat de Barcelona d'aquesta categoria, que es disputen aquest proper cap de setmana. Per tant, n'estarem molt pendents aquí a l'Eixample Esports. I com no pot ser d'una altra manera, enhorabona una vegada més a aquest júnior masculí del club de bàsquet Ipsi. Doncs fins aquí aquest programa de l'Eixample Esports, que és dels més llargs ja de la nostra història. Ai, mare, com ho farem, com retallarem aquí temps? Però crec que fins i tot potser superem l'hora de programa. Ràpidament, recordar-vos que queden dos programes per endavant, que ens podeu escoltar cada setmana de dimarts a dijous a partir de les 12 del migdia en directe a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio a partir de les 12, com dèiem, i que si no us va bé escoltar-nos en directe, ho podeu fer doncs en diferit, a mode de podcast, també trobant-nos a la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, a l'apartat de l'Eixample Esports. Allí trobareu publicat, cada una en la seva entrada diferenciada, tant aquest programa 108 com el 107 anterior. Recordar-vos que ens podeu seguir a xarxes socials, Instagram, Twitter i Facebook, ara el Twitter li'n diuen X, @EixampleEsports, i que hi ha un servidor, Jordi Gallegas, també em va molt bé que em seguiu. Em trobareu a Instagram, @JordiGallegas, i també a X, abans denominat Twitter, @@JordiGalla. Importantíssim, crucial, aquest estiu, recordem novament, estarem buscant amb força patrocinis i recursos econòmics. Els necessitem, imprescindibles, imprescindibles, per poder continuar amb aquest projecte i fer possible, a partir del setembre, la cinquena temporada de l'Eixample Esports. I com dèiem, queden dos programes per tancar aquesta quarta històrica temporada. Per tant, sense més dilacions, que ja se'ns està fent prou llarg això, una setmana més, agrair-vos la vostra escolta i emplaçar-vos la setmana vinent al penúltim programa, el 109è de l'Eixample Esports. Fins llavors, que passeu una magnífica setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.